Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, Pelotera, aquest dimecres. Dimecres 18 d'octubre del 2023 comença el dia amb força núvols, amb un ambient més suau que no pas ahir. Durant tot el dimecres es mantindrà el cel mig tapat, amb algun ruixat, sobretot ara al matí al Pirineu, i punts de la costa i del prelitoral de Tarragona i de Barcelona. A la tarda marxarà la pluja, l'ambient serà càlid, com ahir. El vent reforçarà a moltes comarques. Un dimecres en què continua la confusió sobre qui va llançar el coet que va deixar centenars de morts en un hospital de Gaza. Les autoritats palestines en culpen l'exèrcit d'Israel i, en canvi, Israel ho atribueix a un míssil llançat des de la franja que es va desviar per error. Aquesta massacre ha provocat que Joe Biden, el president nord-americà, no es reuneixi a Jordània amb els presidents palestí i egipci perquè no s'hi volen trobar fins que s'hagi aclarit l'autoria d'aquest atac. Per la seva banda, Biden està viatjant a aquesta hora cap a Israel, ja ha parlat amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i dona a entendre que es creu que l'exèrcit hebreu no hi va tenir res a veure, tot i que diu que ho investigaran. La guerra al Pròxim Orient i l'últim atemptat jihadista a Brussel·les han portat els països occidentals a reforçar la seguretat. Els Mossos d'Esquadra augmentaran la presència de la policia on hi hagi més risc d'un atac, tot i que es manté el nivell d'alerta antiterrorista el mateix que fins ara. En parlarem aquest matí amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Per cert que tot això, el ministre de l'Interior de França ha acusat en una entrevista televisada Karim Benzema, el qui va ser davanter del Real Madrid, de tenir vincles amb els Germans Musulmans, considerada França com una organització terrorista. Ara ho ampliem. Mentrestant, avui el diari ABC assegura que la criatura de 12 anys que va ferir una companya de classe amb un ganivet a l'Hospitalet de Llobregat va avisar una setmana abans que tenia intenció de cometre aquest atac. Fins i tot tenia una llista amb les possibles víctimes, companys i mestres. En parlarem de tot plegat amb Jordi Royo, director clínic d'Amalgama 7, vicepresident del Clúster Salut Mental Catalunya, a qui també aprofitarem per preguntar-li sobre el que ahir debatíem a la tertúlia del Món RQ, si les lletres clarament masclistes d'algunes cançons afecten el comportament dels adolescents arran de la publicació de l'últim disc de Bad Bunny. Seran temps de tertúlia. Anna Gómez, Xavier Domènech, Xavier Melero, Pere Mas, Ferran Casas, Mònica Hernández. Els esports, mentrestant, continua portant cua. La decisió del comitè d'apel·lació de rebaixar la sanció a Nacho del Real Madrid per l'entrada a Porto en el partit contra el Girona Montilivi. Les últimes hores ha transcendit que el vocal d'aquest organisme del comitè d'apel·lació, Luis Cazorla, és soci del Real Madrid des de fa 24 anys i publica uns tuits certament curiosos. Ara ho comentarem. Com comentarem avui a partir de les 11 al Món RQ, parlarem d'una sèrie que tot apunta que és una de les sèries de l'any. La Messias, la nova creació dels Javis, un thriller familiar on s'hi barreja la música, la religió, el drama i la ciència-ficció. Avui en parlarem amb tots dos. En aquest estudi, els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo. Serà just que a quarts de 12 ens visiti la gran Mònica Randall, amb qui parlarem de Fúria Espanyola, una pel·lícula del català Francesc Betriu que ella protagonitza i que l'any 75 es va estrenar absolutament censurada. Doncs bé, gairebé 50 anys després la Filmoteca l'ha recuperat i l'ha tornat a muntar amb les parts censurades per la dictadura. L'encarregat del muntatge ha estat en Ferran Alberic, que també ens acompanyarà aquest matí. Mònica Randall també avui al Món RQ i amb el Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu ja la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Padró. Bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Sí, que Israel i Hamas acusen mútuament d'haver disparat el coet que ahir va destruir part d'un hospital del centre de Gaza. Fonts palestines apunten que l'explosió hauria deixat entre 300 i 500 morts, també centenars de ferits. L'exèrcit hebreu l'atribueix a un llançament fallit de coets des de Gaza per part de la Jihad Islàmica, un grup terrorista vinculat a Hamas, mentre que l'autoritat palestina ho nega i assegura que és una atrocitat contra el seu poble, que marcarà, diuen, un punt d'inflexió en la guerra contra Israel.
Anem a la frontera per aclarir. A hores d'ara, a les 6 i 4 minuts, que és una hora més a Israel, a hores d'ara, el més calent és a l'Aigüera, continuen assenyalant-se els uns i els altres i veurem com acaba tot plegat. Anem a la frontera d'Israel amb la Franja, que és l'ambient especial de RAC1 en aquesta zona, al costat de la Franja de Gaza, i tenim Sal Emergui, a veure si té alguna novetat més. Hola, Sal, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs la mort de centenars de palestins a l'hospital Al-Ahli ha provocat un encreuament d'acusacions entre Israel i les milícies palestines i ha augmentat la sensació d'inseguretat a Gaza, on els hospitals també fan de refugi. Poc després de l'explosió a les portes de l'hospital, Hamas va denunciar el que diu un nou crim de guerra d'Israel, i el president palestí Abu Mazen ha declarat 3 dies de dol demanant la fi de l'agressió israeliana a Gaza. Israel ho nega rotundament i assegura que, segons la seva investigació, l'hospital va rebre l'impacte d'un projectil mal dirigit del grup Jihad Islàmica. Aquesta matinada ha difós una imatge de radar per assegurar que va ser un llançament fallit i també imatges que van captar, suposadament en directe, el projectil fallit. Segons el portaveu militar, Daniel Agari, també tenen gravacions de milicians que ho demostren. Israel protesta perquè considera que és una propaganda de Hamas i diu que és un altre exemple que Hamas i Jihad no els importa la seva població. La majoria dels països àrabs, entre ells Egipte i Jordània, van condemnar la massacre acusant a Israel. I Hamas i Hezbollah consideren que és un atac indiscriminat i prometen per avui un dia de la ira contra Israel, coincident amb la visita del president Joe Biden.
Déu-n'hi-do. Avui, per tant, dia de la ira. Dia de la ira, eh? És a dir, amb el nom ja va la cosa, eh? Dia de la ira per part de Hamas.
Hezbollah, en aquest cas.
De Hezbollah i de Hamas. En tot cas, estarem pendents, òbviament, d'aquest dia de la ira. Evidentment, aquí a RAC1. Un atac que ha girat els plans de Joe Biden, que a aquesta hora viatja cap a Israel.
Sí, el president nord-americà és una de les diverses veus de la comunitat internacional que ha denunciat l'atac. La Casa Blanca avisa que abans de posicionar-se vol tenir més detalls sobre l'autoria, tot i que ha insinuat que creuen la versió d'Israel. Biden arribarà a les 10 a Tel Aviv i es reunirà amb Benjamin Netanyahu. Ara bé, el president nord-americà s'ha vist obligat a anul·lar el seu viatge a Hamas, a Jordània, previst també per avui. Havia de participar en una cimera amb el president de l'autoritat palestina i d'Egipte, però arran de l'atac a l'hospital, tots dos han rebutjat trobar-se amb Biden. Per cert que en les últimes hores els Estats Units han demanat als seus ciutadans que no viatgin al Líban, això després de l'augment de la tensió a la frontera amb Israel i les protestes que aquesta nit han estat davant d'algunes ambaixades nord-americanes.
La guerra al Pròxim Orient també ha fet que molts països d'Europa es posin en guàrdia davant d'una possible amenaça d'atemptat terrorista.
Sí, i un exemple és l'atac que dilluns va matar 2 ciutadans suecs a Brussel·les i que aquesta nit ha reivindicat Estat Islàmic. A Catalunya els Mossos reforçaran la presència policial també als punts que tinguin més risc que hi hagi un atemptat. Serà en punts especialment sensibles on s'apleguen milers de persones, també en estacions de trens, aeroports, centrals elèctriques i nuclears. L'inspector de la Comissaria General d'Informació, Lluís Paradell, ho va explicar en una entrevista al de RAC1.
Intensificar la protecció dels indrets més vulnerables o més sensibles respecte a aquells col·lectius que identifiquem, doncs, que poden tenir un nivell d'amenaça superior. Busquen, doncs, espais on pugui ser fàcilment dur a terme aquesta acció, com pot ser actualment, doncs, el cas també de la comunitat jueva, els indrets com les sinagogues, els llocs de culte.
Tot plegat es va decidir ahir en una reunió amb el Ministeri de l'Interior.
Són les 6 i 8 minuts. De fet, d'aquest tema en parlarem a partir de les 8 amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquí al Món RAC1. Si hem d'estar tranquils, si hem, què passarà exactament ara i de què s'està pendent, o si hi ha algun tema internacional que faci que ens puguem posar l'interrogant. Tot i això, repeteixo, la millor notícia que tenim en aquests moments és que no hi ha augment d'alerta. Continua sent com des de fa molt temps de 4 sobre 5. Per cert que la guerra a Israel continua acumulant polèmiques també vinculades a l'esport. Ahir, França, directament el govern francès, vinculava Karim Benzema, el qui va ser davanter del Real Madrid, amb el terrorisme islamista.
Sí, el ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, deia en una entrevista a la CNews que Benzema té relacions amb els Germans Musulmans, una organització islàmica que és la més antiga del món.
Des de fa algunes setmanes m'interessa especialment. El senyor Benzema té una notòria connexió, tots ho sabem, amb els Germans Musulmans.
breu i contundent, l'acusació de Darmanin arriba dos dies després que Benzema, el jugador del Real Madrid durant 14, exjugador del Real Madrid durant 14 temporades, fes una piulada a Twitter donant suport als palestins, tot i deia totes les nostres pregàries per als habitants de Gaza que tornen a ser víctimes d'aquests bombardejos injustos que no perdonen dones ni nens.
Que va ser quan Guate li va fotre un clatalló, li va dir fill a sa mare. I també et dic una altra cosa. Que tot un ministre de l'Interior de França, amb una entrevista televisada, digui que Benzema simpatitza amb els germans musulmans, que és, una, que és un, repeteixo, un grup acusat de terrorista i considerat terrorista per França, vull dir, no deixa, no és una anècdota. Vull dir, no és cap anècdota. No és perquè, o sigui, no hem de frivolitzar-ho com moltes vegades frivolitzem tot allò que hi ha al voltant de l'esport. Vull dir, és que hi ha un ministre de l'Interior, és com si aquí Grande Marlaska, com si resulta que Grande Marlaska hagués dit, doncs jo què sé, doncs que Morata té vincles amb ETA. Ah, un merder seria considerable, eh? Considerable. En fi, tot això avui en parlarem molt aquí al món a RAC1, en diverses opinions, però tenim més coses que també parlarem avui. Què més tenim, Adrià?
Sí, doncs que el nen de 12 anys que va ferir una companya de classe amb un ganivet a l'Hospitalet de Llobregat va avisar una setmana abans que tenia la intenció de fer-ho. Almenys això és el que asseguren alguns dels seus companys de classe, segons el diari ABC. Diuen que fins i tot tenia una llista de persones a qui volia atacar, en què també hi havia algun professor. Tot i això, la Generalitat demana no fer-ne cas, almenys de moment, i deixar que avancin les investigacions. Ara per ara, els Mossos intenten entendre què va portar el nen a cometre aquest atac que va passar, recordem, dilluns, i les lesions de la víctima van ser lleus i, de fet, ja ha rebut l'alta.
Avui en parlarem, també, perquè és al·lucinant, eh? Tenia una llista. Tenia una llista, la nena. Més coses. Han sortit a la llum nous detalls del cas d'Álvaro Pireto, aquell jove futbolista que van trobar mort en un tren a Sevilla.
Sí, segons diversos informes de Renfe, als quals ha tingut accés el diari El Mundo, el noi de 18 anys va estar gairebé dues hores voltant per l'estació abans de morir electrocutat per agafar-se a la catenària. També expliquen que el bitllet que Pireto assegurava tenir al mòbil i que no podia ensenyar no era per al tren que volia pujar, sinó per un que ja havia perdut abans. Per cert, que la Federació de Dones Gitanes amb Estudis Universitaris portarà a la Fiscalia les acusacions racistes que hi ha hagut els últims dies relacionades amb la desaparició d'aquest jove. Diversos comptes a xarxes socials propers a l'extrema dreta havien difós que una de les principals hipòtesis dels investigadors era que Prieto va morir assassinat per un grup de gent d'ètnia gitana.
I, bueno, la rebaixa de la sanció al central del Real Madrid, Nacho, per l'entrada aquella violenta que li va clavar a Porto en el partit contra el Girona Montilivi, continua aixecant polseguera.
Sí, resulta que el seu vocal, el vocal del comitè d'apel·lació, és molt aficionat del Real Madrid, de fet és soci del club blanc des de fa 24 anys. Es diu Luis Cazorla i durant els últims anys ha fet piulades com a mínim sospitoses per una persona que actualment ostenta un càrrec a apel·lació, una institució amb una clara influència sobre el desenvolupament de la competició. Sense anar més lluny, són ells qui han determinat que Nacho pugui jugar el clàssic contra el Barça del dissabte 28 d'octubre. Una mostra més d'aquests tentacles que a vegades fa la sensació que tingui el Real Madrid.
No, bèstia. Luis Cazorla, que per cert va penjar uns tuits tots d'un madridisme, diguem-ho, que no passa res, eh? Que tothom és molt lliure de... Però és que dona molta casualitat, que és el jutge del comitè de comitè d'apel·lació. Un jutge del comitè d'apel·lació, 24 anys, soci del Madrid, que a més va fer uns tuits dient que alegria, alegria, que la casa és gran, doncs, home, tampoc seria molt agradable, no? Per cert, que el digital Voz Populi publica que ACS, que és la constructora que presideix Florentino, s'ha presentat al concurs públic per ampliar i renovar una estació de metro. Quina estació de metro? Doncs la que està al costat del Bernabéu. Bueno. I mentrestant, Joan Josep Omella, que s'espolsa la responsabilitat sobre aquest polèmic episodi amb el papa i el català.
Sí, l'arquebisbe de Barcelona assegura que qui va enviar el text que va llegir el papa francès durant la benedicció de la Moreneta va ser Montserrat i nega que el papa demanés fer-ho en català. De fet, Omella creu que si la intervenció hagués estat en català, Francesc hauria tingut problemes per pronunciar-ho correctament. L'expresident de la Conferència Episcopal Espanyola en parlava aquí ahir al Món a RAC1.
Qui ho ha preparat, això? Això ho han preparat els monjos de Montserrat, van enviar a la Secretaria d'Estat els textos que tenen, les idees que podien fer, i la pregària la van enviar a ells. I doncs ell ho va dir en castellà, evidentment, perquè jo entenc també que ell no sap parlar en castellà, en català, i no s'havia preparat.
Per la seva banda, l'abadia de Montserrat diu que si va enviar el text en castellà és per ordre del Vaticà.
I en política, Pere Aragonès serà demà al Senat a la comissió que el PP ha forçat en contra de l'amnistia.
Sí, serà l'únic president autonòmic que no és dels populars que participarà en aquesta trobada a la cambra. No hi anirà cap baró socialista ni tampoc l'endecari Íñigo Urkullo. Aragonès diu que vol fer de contrapès al discurs contra l'amnistia dels populars i creu que Catalunya ha de ser representada.
Un quart de set del matí, per cert, que la sequera s'ha convertit en una aliada dels Mossos d'Esquadra que han notat un descens de les plantacions il·legals de marihuana.
Sí, arran de la falta de pluges, la producció d'algunes varietats de marihuana ha caigut de mitjana un 15%. Ho explica avui el digital Crònica Global. Això de retruc, per tant, n'ha encarit el preu i n'ha fet baixar també el consum. Tot i això, segons explica aquest digital, la policia desmantella encara cada setmana una dotzena de plantacions il·legals de marihuana.
Sí, va ser que Catalunya és, és la capital europea de la marihuana. Mira, mira aquí... Encara, no? Mira, alguns avantatges hem de trobar a la sequera. Mònica Usar, avui un dia, una altra vegada... Jo ja començo a suar, perquè m'he posat...
Sí, perquè avui i ahir eren un parell de dies en què tornaven a pujar les temperatures i així ho estan fent. A més, hem tingut una nit de cel tapat i això ha fet que les temperatures es mantinguessin altes entre els 20 i els 22 graus ara mateix a Barcelona. Per tant, no us poseu jerseis d'aquest estil avui, abans de sortir de casa, perquè tindrem un matí suau i un migdia càlid, perquè puja una mica més la temperatura respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud i també punts de la costa. Amb aquests núvols que s'han mantingut durant la nit s'han escapat també alguns ruixats i de fet ara al matí es poden escapar xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, sobretot banda de Lleida i també algun ruixat a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona. A la tarda aniran marxant i es reforçarà el vent avui a mesura que avanci el dia, un vent del sud i de ponent que bufarà gran part del país però amb més força a la Costa Brava i també cap al Pirineu. I demà arriben pluges. Al matí ho faran bàsicament cap a les comarques de Lleida i Tarragona i després a partir de mitja tarda i vespre s'estendran per qualsevol punt del país i fins i tot localment poden descarregar amb força. I després divendres i el cap de setmana encara quedaran alguns ruixats entre Girona, Barcelona i també el Pirineu i el vent bufarà amb força, sobretot divendres vent del sud i després girarà vent de mestral i tramuntana i bufarà fort sobretot a la meitat sud de Catalunya.
Què vols?
Doncs mira que per primera vegada li hem sentit la veu a Vitor Roque, el futur davanter del Barça, que ha assegurat que hi ha possibilitats reals que la seva arribada s'ajorni fins a l'estiu. Tot i això diu que no es posarà les mans al cap si el Barça no el pot inscriure a aquest mercat d'hivern.
Seria molt bo poder arribar ara al gener. Seria bo per la meva adaptació, per començar bé la propera temporada, però si no pot ser, tindré el cap fred, el cap tranquil i em prepararé de la millor manera aquí a l'Atlético Paranaense per arribar bé al Barça.
Preparar aquí de millor forma que no atleix per llegar a la pròxima temporada bé a Barcelona.
El brasiler també ha volgut deixar tothom tranquil i ha confirmat que la seva recuperació va més ràpid del que estava previst i que no s'estarà 3 mesos de baixa, tal com es va pronosticar quan es va lesionar.
Una cosa més.
Sí, que Leo Messi ha marcat 2 gols en la victòria de l'Argentina 0-2 contra el Perú en un partit de classificació pel Mundial que s'acaba d'acabar fa tot just uns minuts. I a l'Uruguai també de matinada Ronald Araujo ha jugat els 90 minuts en el triomf 2-0 sobre el Brasil de Vinícius i també de Jan Couto, el futbolista del Girona, que ha debutat com a titular a la Canarinha. Que avui a les 11 del matí el Barça presenta el tancament econòmic de la temporada passada i el pressupost per aquesta. L'acte anirà a càrrec del vicepresident econòmic Eduard Romeu i que segons llegim el Marc, Mateu Laoz té números per agafar el relleu de Luis Rubio com a nou president de la Federació Espanyola de Futbol. L'exàrbitre diu que crea consens entre els principals clubs de la Lliga, també Javier Tebas, la FIFA i fins i tot el CSD. Les eleccions són el primer trimestre de l'any 20.
També es parlava de Mateu Alemany, que s'hi podria presentar. També es parlava de Mateu Alemany. I alguna cosa més?
Sí, ràpida, que en bàsquet el Barça continua invicte a l'Eurolliga i va guanyar de 9 punts a la pista del Partizan de Belgrat en un gran partit dels de Roger Grimau que van dominar de principi a final a l'Stark Arena.
Te fia el Barça de bàsquet. Sí?
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6 i 19. Hola, què tal, Bartolí?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, bé, envio una abraçada molt forta a l'amic i mestre Miguel Rico. Rico, Rico, Rico.
Molt bé.
Està escoltant la ràdio des d'un llit d'un hospital.
Ah.
No, però res, tot, no, res greu, res, que tot està, està tot sota control i tot previst.
Ah, d'acord, d'acord.
No, 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 penseu ara que no comenceu a enviar missatges, què et passa? No passa res.
Home, si m'ho haguessis dit, l'haguessin pogut posar un tall del diàleg amb el que sortís ell o alguna cosa.
No tens algun de les 7 i quart que li puguem tirar algun de la...
Sí, alguna cosa trobarem.
Alguna cosa trobarem, no?
Sí, sí. Cap problema, sí. Amb això som molt eficients a l'hora de buscar les pessigolles a la gent. En fi.
Ho sé.
Ah, sí, és que l'Adrià, pobret, ens ha sortit ja un parell de dies. El divendres li vam fer un monogràfic especial per ell, i després ahir també, quan ja semblava que la cosa estava recuperant, va i li posa un altre tall, i no s'ho esperava. Es va quedar així una mica... Yeah. No, clar, és que és la meva feina, vull dir, al final no té més. He dormit molt bé avui, 7 hores seguides. Però perfecte. I més a més, cap problema.
Jo també he de dir que he dormit bastant bé. Si m'he despertat dos cops.
Dos cops?
Sí.
Home, déu-n'hi-do.
Sí, però he dormit al cap de 20 segons.
Ah, esclar. No, doncs així són aquestes despertades que ens agraden, que ens fan donar aquesta sensació.
Mira el rellotge.
Mireu l'hora.
Sí.
Per mi és un mal son, eh? No. El pitjor que et pot passar és llevar-te, que et quedin 10 minuts.
Oi, és meravellós. Quan et queden 25 minuts, que dius... Ai, l'últim.
No, 25 minuts no, 2 hores.
Sí.
Home.
Bueno, sí, clar. Sí. O aquell que, per exemple, és que el que m'ha passat avui. Avui com m'he despertat, encara anava al tu diràs, però no la repetició, no. Al directe. I he dit, oi...
Clar.
Oi, encara
quin queden gust.
4 hores.
Bueno, va. Sí, però després sempre s'ha de dia i ja està.
Però és igual, tothom està de dret ja i vinga, va.
Vinga, anem al diàling. El d'avui és de RAC1, sons estranys que es van colar al directe de divendres passat mentre s'emetia en rigorós diferit el bo i millor de la competència d'aquesta temporada. Ai.
Vagin el primer i el segon de la Lliga, no?
La Lliga, no?
Hola.
Sí, però no et passis amb els calbs. Dic del Girona. Què ens pots dir? Com...
La Lliga, no?
Hola.
Quins misteris, eh?
No, cap misteri, és l'Odo de Valle.
Sí, correcte. Sí, inconfusible, eh?
Hola. Sí.
Hola.
He de dir que avui al marge de parlar molt d'Israel, Palestina, de Joe Biden, de parlar dels continguts de què se li passa a les criatures, que hi ha un nen de 12 anys que li fot 6 ganivetades a una companya de classe, què passa amb la hipersexualització de les cançons. Avui tot això en parlem aquí al Món RAC1, però avui ens fa molta il·lusió dir que ve la Mònica Randall, l'actriu, la... No em sé mai, li vaig preguntar si era Randall, crec que és Randall, que es fa dir Randall. Mònica Randall, per parlar d'una pel·lícula sense censura, l'última, poc abans de la mort de Franco, de fet diuen que és l'última pel·lícula que va veure Franco, que es deia Fúria Espanyola, que és una pel·lícula sobre el Barça. Va sobre el Barça, de l'època, del Cruyff i del Sotil i del Marcial i tal, però és una cosa... que vista en perspectiva, o sigui, no s'aguanta per enlloc. És Torrente de debò. Si és una pel·lícula sobre Torrente, Torrente és Kassen, però de debò. De debò. I abans ens visitaran els Javis. Els Javis, tot el que toquen, si ara diu que se van a Hollywood, avui els vull preguntar perquè venen a l'estudi, els dos Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, si és veritat una cosa, se van a Hollywood a rodar. Però han estrenat, de moment, 2 capítols d'una sèrie magnífica que es diu La Messias. Aquests tios van inventar-se La Veneno, i abans es van inventar Paquita Salas. Jo no havia vist Paquita Salas fins que un dia, no sé qui va ser de la ràdio, la Varga, algú em va dir, escolta, mira Paquita Salas. I em poso a veure Paquita Salas, que és una sèrie que vaig disfrutar un estiu, però que la vaig devorar, tinc unes ganes de tornar-la a retrobar, perquè m'ho vaig passar molt bé. I el primer capítol vaig descobrir ja musicalment una banda que venen a Barcelona, que espero anar-la a veure aquest desembre, que m'agrada molt, que els vam portar a Madrid a una entrevista que li vam fer al Món RAC1, perquè els volia conèixer, i que... van amb els Javis a tot arreu. També a La Messias, aquesta banda. Es diuen El Buen Hijo i tenen una cançó que es diu El Hombre del Tiempo.
Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida. Fatigado de inventar. Claro que no quieres visitar rutinas aburridas, añorando despegar. Demasiado tiempo dedicado a la melancolía, su anatomía inunda esta ciudad. Noches eternas.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Navega amb Costa Cruceros. Reserva ja el teu creuer tot inclòs des de només 699 euros per persona i gaudeix durant 8 dies del millor entreteniment a bord i viu una gran experiència. Consulta condicions i reserva el teu creuer Costa a la teva agència Alcom Viatges. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabem que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Perquè un preu sol no és suficient, descobreix que rere cada Tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Rere el 15% de descompte en rentadores i assecadores tens el tecnoavantatge del finançament.
O el d'enviament gratis.
Rere cada Tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Oferta vàlida fins al 26 d'octubre. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions a la botiga web o a...
Els viatges de l'Imserso ja són a Viatges al Corte Inglés. Si ja estàs acreditat per viatjar, dona les teves dades personals a l'agència de viatges perquè puguem gestionar la teva reserva. Informa't de les dates corresponents d'inici a la teva comunitat autònoma. No esperis més i gaudeix del teu viatge de l'Imserso amb la garantia i confiança que t'ofereix Viatges al Corte Inglés, agència oficial acreditada per la venda de l'oferta de l'Imserso. Perquè tu has guanyat.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que Israel i Hamas s'acusen mútuament d'haver disparat el coet que va destruir un hospital de Gaza, deixant entre 300 i 500 morts.
Un atac que ha rebut la condemna de bona part de la comunitat internacional, entre ells Joe Biden, que avui es reunirà amb Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. Ara bé, els dubtes sobre l'atac han fet que es cancel·li la seva trobada amb el líder palestí a Jordània.
Els Mossos reforçaran la presència policial als punts amb més risc de patir un atac terrorista.
Per exemple, estacions, aeroports, centrals energètiques o llocs on s'apleguin milers de persones. La decisió s'ha pres amb el Ministeri d'Interior per l'augment de temps
atemptats a Europa i la guerra al Pròxim Orient. En parlarem amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
I el ministre d'Interior francès vincula Karim Benzema amb el terrorisme islamista.
Gerard Darmanin va dir en una entrevista a CNews que el jugador del Real Madrid té relacions amb els germans musulmans d'organització islàmica més antiga del món. Això després que Benzema fes un tuit donant suport als palestins.
El nen de 12 anys que va ferir una companya de classe amb un ganivet a l'Hospitalet de Llobregat va avisar una setmana abans que tenia intenció de fer-ho.
Almenys això és el que asseguren alguns dels seus companys de classe. Segons el diari ABC, diuen que fins i tot tenia una llista de persones a les que volia atacar on també hi havia un professor.
Álvaro Prieto, el jove a qui van trobar mort en un tren, va estar gairebé 2 hores deambulant per l'estació abans de morir.
És el que revelen diversos informes de Renfe que ha tingut accés al Mundo. Això mentre la Federació de Dones Gitanes amb Estudis Universitaris portarà a la Fiscalia les acusacions i notícies falses que asseguraven que darrere la mort de Prieto hi havia un grup de persones gitanes.
I el vocal del comitè d'apel·lació, que va reduir la sanció a Nacho, és soci del Real Madrid.
Es diu Luis Cazorla i durant els últims anys ha fet diverses piulades a Twitter vantant-se de la seva passió pel Club Blanc. El comitè d'apel·lació, sense anar més lluny, és el responsable que el central del Madrid pugui jugar el clàssic contra el Barça del dissabte 28 d'octubre.
Joan Josep Omella s'espolsa la responsabilitat sobre el polèmic episodi amb el papa francès i el català.
L'arcabisbe de Barcelona assegura que qui va enviar el text que va llegir el pontífex durant la benedicció de la Moreneta va ser Montserrat i nega que el papa demanés fer-ho en català. L'abadia, en canvi, diu que va ser ordre del Vaticà.
Pere Aragonès defensarà l'amnistia al Senat.
Ho faran la comissió que el PP ha forçat per parlar-ne perquè diu que vol plantar cara. Serà l'únic president autonòmic que no és dels populars en aquesta trobada. No hi seran ni els socialistes ni tampoc Íñigo Urkullu.
I el Ministeri de Consum inspeccionarà vídeos d'influencers per detectar publicitat enganyosa.
Per exemple, casos en què un influencer fa promoció d'un producte sense dir que està fent publicitat. La campanya d'inspecció es fa a nivell europeu i afectarà també vídeos antics que encara circulen.
A la resta dels esports, el futur davanter del Barça, Víctor Roque, posa en dubte que arribi a Montjuïc el mes de gener.
Ho ha dit a Mundo Deportivo, on ha afegit que no es posarà les mans al cap si comença a jugar al Barça a l'estiu. En cas que arribi en aquest mercat d'hivern, diu que la seva recuperació va més ràpida del que s'esperava i que estarà preparat. I el Barça de bàsquet guanya de nou a la pista del Partizan de Belgrat i continua invicte a l'Eurolliga.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui s'escaparan alguns ruixats i demà plourà ja tot arreu.
Exactament, sí. Avui serà un dia de cel mig ennuvolat amb algunes boires ara de bon matí, alguns ruixats també al matí en punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot banda de Lleida, i també en trams de la costa i del prelitoral, especialment de Barcelona i de Tarragona, i després a la tarda aniran a la baixa. Amb el pas de les hores també reforçarà el vent, un vent del sud i de ponent que bufarà gran part del país i serà més fort sobretot al Pirineu i també cap a la Costa Brava. I ambient molt suau per començar el dia i càlid al centre del dia, màximes que es mouran avui entre els 23 i els 28 graus.
I ja que hi som, repassem també les temperatures que tenim a aquesta hora.
Ara mateix, 22 graus a Roses, 21 a Badalona, 19 graus a Olot, 14 a la Seu d'Urgell, 16 graus a Girona, 19 a Lleida, 20 a Tarragona i temperatures de 20 a 22 graus a Barcelona.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, de moment, cap incidència destacable. Són les 6:33, una pausa i repassem l'actualitat d'aquest matí.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el Pack Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Viatjaries a l'altra punta del món per complir el desig de la teva germana? Torna a Austràlia, la comèdia d'èxit sobre la maternitat i els vincles familiars. L'òpera prima d'Israel Solà, el director de La Calòrica, torna a Barcelona a partir del 21 d'octubre. Austràlia, al Teatre Texas. Entrades a espaitexas.cat.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs, moments de relax.
Recorda, ara Masterpiel, a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
RAC més 1.
Aquest divendres, doble menú de futbol i bàsquet a RAC més 1. A 3:15, des del Palau Blaugrana, Barça-Bayern de Munic de la tercera jornada de l'Eurolliga. Amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer.
El més llest de la classe, dos d'Àlex Abrines.
I a les 9, futbol. Espanyol-Leganés de la segona divisió, amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
De l'Espanyol!
Viviu tots dos partits a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Aquest divendres, Espanyol i Barça de bàsquet a RAC més 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. El món a RAC1.
38. Israel i Hamas acusen mútuament d'haver disparat el coet que hauria provocat mig miler de morts en un hospital de Gaza, mentre la comunitat internacional alça la veu i condemna l'atac. Fonts palestines apunten que l'explosió d'ahir al vespre hauria deixat entre 300 i 500 morts, també centenars de ferits. De fet, segons expliquen alguns mitjans internacionals com la BBC, en el moment de l'atac, més enllà del personal mèdic i els pacients, a l'hospital també hi havia uns 4.000 refugiats que havien fugit de casa seva. Per això les autoritats temen que la xifra de víctimes mortals es pugui enfilar fins al miler. Com dèiem, Israel i Hamas neguen estar al darrere d'aquest atac. L'exèrcit hebreu l'atribueix a un llançament fallit de coets des de Gaza per part de la jihad islàmica. De fet, ha publicat unes imatges d'una càmera de seguretat de la zona en què es veu com diversos míssils segueixen un rumb concret fins que de cop un d'aquests es desvia de la trajectòria i cau al bell mig d'una ciutat de Gaza.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu en una piulada que el món sencer hauria de saber que han estat bàrbars terroristes a Gaza els que han atacat l'hospital, no les forces de defensa israelianes. I afegeix textualment, aquells que van assassinar brutalment els nostres nens també assassinen els seus. Unes declaracions a les quals hi posava veu el seu assessor, Marc Regueu, en una entrevista a Sky News.
A Gaza no hi ha una societat civil independent. Hamas hi governa des de fa anys. Totes les evidències ens fan pensar que va ser un coet que va disparar la jihad islàmica, que és el germà petit de Hamas, una organització terrorista bessona. Aquesta era la seva ordenança. Nosaltres no ataquem hospitals. Parlem clar. Israel no bombardeja hospitals.
Let's be clear, Israel does not target hospitals.
Hamas, però, ho nega, parla d'imatges falses i atribueix l'atac a l'exèrcit hebreu. Un dels generals del grup paramilitar, Ismail Yanige, ho titlla de massacre sense precedents i fa una crida als musulmans a sortir als carrers.
Faig una crida als pobles de tota la nació àrabi islàmica perquè surtin al carrer per denunciar aquesta massacre, aquesta brutalitat i aquests crims. Ompliu les capitals, totes les ciutats i alceu la vostra veu per nosaltres.
Erfa el sauta alien!
També acusar els Estats Units d'estar darrere de l'atac.
Sapiguem quina és l'última hora des de la frontera d'Israel amb Gaza, corresponsal de RAC1 i enviat especial a la ciutat d'Ashkelon. Salem Ergi, bon dia.
Bon dia. Les milícies palestines, entre elles Hamas, que governa la franja de Gaza, continuen acusant Israel de crim de guerra per la mort d'aproximadament 500 palestins a l'hospital Al-Ali. Israel ho nega rotundament i assegura que totes les proves indiquen que la zona de l'hospital de Gaza va rebre l'impacte del projectil fallit disparat per jihad islàmica contra Israel. A Al-Ali es trobaven milers de malalts ferits i també desplaçats en busca de refugi a la guerra. I des del Líban, el grup Hezbollah promet per avui un dia de la ira sense precedents contra l'enemic.
Doncs bé, l'atac ha fet alçar la veu a la comunitat àrab i a bona part del món occidental. Un dels líders que ha condemnat els fets ha estat el mateix Joe Biden, que visita avui Israel. El president dels Estats Units aterrarà a Tel Aviv a les 10 del matí hora catalana i s'hi estarà unes 5 hores per parlar amb el primer ministre Benjamin Netanyahu.
Ara bé, la destrucció de l'hospital ha canviat els seus plans. La Casa Blanca ha anul·lat el seu viatge a Hamas, a Jordània, previst també per avui. Biden havia de participar en una cimera amb el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, i l'egípcia Abdel Fattah al-Sisi, però tots dos han rebutjat trobar-se amb el nord-americà fins que, com a mínim, no s'aclareixi l'autoria de l'atac a l'hospital.
Des de Washington diuen que estan recopilant ara mateix informació per saber qui hi ha darrere d'aquest bombardeig. Han confirmat que ahir Biden va trucar a Netanyahu i, tot i que no han donat gaires detalls de la conversa, han insinuat que es creuen la versió d'Israel. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. El que probablement sigui el viatge més important de la presidència de Joe Biden arriba en el moment de més risc en dècades a Israel. És per això que la Casa Blanca mantindrà en secret el lloc de la reunió per motius de seguretat. Això sí, el que sabem és que Biden i el seu equip, que en aquests moments creuen l'Atlàntic a bord de l'Air Force One, no es mouran de la ciutat de Tel Aviv. Allà es reunirà amb Netanyahu i amb membres del recent format gabinet de guerra. El portaveu de Seguretat Nacional, John Kirby, ha assegurat que viatja amb l'objectiu de ser informat de la situació sobre el terreny i de quins són els plans d'Israel en els pròxims dies. Biden reiterarà el missatge de dissuasió als països de la regió que, després de l'explosió a l'Hospital de Gaza, semblen un pas més a prop d'entrar al conflicte. I després de la reunió amb Netanyahu, té previst fer declaracions. Es solidaritzarà amb el poble d'Israel, així com amb les víctimes civils a Gaza. De moment, Seguretat Nacional segueix recopilant informació sobre el que hagi pogut passar. La situació ha obligat a cancel·lar la reunió prevista hores després a Jordània. Segons la Casa Blanca, ha estat cancel·lada de mutu acord, donada l'excepcionalitat del moment. Però la diplomàcia no s'atura. Finalment, Biden telefonarà als presidents palestí i egipci durant el vol de tornada, aquesta mateixa nit.
I mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut i també diverses ONGs internacionals han condemnat també rotundament l'atac a l'Hospital de Gaza. Exigeixen la protecció als civils i el dret a rebre atenció sanitària. L'OMS admet que aquest era un dels 20 hospitals del nord de la franja que tenia un ordre de desallotjament, però que la falta d'ambulàncies, personal i capacitat de lliteres van fer que fos impossible evacuar tots els civils. Mentrestant, la Unió Europea, per la seva banda, també ha condemnat aquest atac a l'hospital, però ha mostrat falta d'unitat entre institucions europees sobre la resposta que cal donar a aquesta guerra. El president del Consell Europeu, Charles Michel, deia que Israel no respecta el dret internacional, però la seva presidenta, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, tirava pilotes fora.
Un atac a una infraestructura civil no és actuar en acord a la llei internacional, i tallar la llum, l'aigua o no garantir el menjar als civils tampoc ho és.
M'acaben d'informar de l'incident i no tinc confirmació oficial. No puc dir res més. Però mireu la declaració dels 27. Això és la posició del Consell del qual jo en soc membre.
Un minut i tres quarts de set. El cert és que la guerra ha posat gairebé tot el món occidental en alerta, i més després de l'atemptat de dilluns a Brussel·les, en què van morir dos ciutadans suecs. Un atac que precisament aquesta nit s'ha atribuït al mateix Estat Islàmic. L'organització assegura que anava dirigit a Suècia com a país perquè consideren que pertany a una coalició global que lluita contra els jihadistes. Davant d'això, a casa nostra, els Mossos també reforçaran la presència policial als punts que tinguin més risc que hi pugui haver un atac terrorista, Agustí.
Sí, seran punts especialment sensibles on s'apleguen milers de persones, també en estacions de tren, aeroports, centrals elèctriques i nuclears. L'inspector de la Comissaria General d'Informació, Lluís Paradell, ho ha explicat aquesta nit en una entrevista al 9C de RAC1.
Busquen doncs espais on pugui ser fàcilment dur a terme aquesta acció, com pot ser actualment doncs el cas també de la comunitat jueva, els indrets com les sinagogues, els llocs de culte.
Tot plegat es va decidir ahir en una reunió amb el Ministeri de l'Interior. Això sí, l'alerta antiterrorista es manté al mateix nivell que l'actual, el 4.
I d'altra banda, el conflicte al Pròxim Orient continua acumulant reaccions i polèmiques també al món de l'esport. Sense anar més lluny, ahir el ministre de l'Interior francès vinculava Karim Benzema amb el terrorisme islamista. Gerald Darmanin deia en una entrevista a la CNN News que Benzema té relacions amb els Germans Musulmans, una organització islàmica i terrorista que és la més antiga del món.
Des de fa algunes setmanes m'interessa especialment. El senyor Benzema té una notòria connexió, tots ho sabem, amb els Germans Musulmans.
Breu i contundent, l'acusació de Darmanin arribava dos dies després que Benzema fes una piulada a Twitter donant suport al poble palestí. 6:46, obrim plana de successos. El nen de 12 anys que va ferir una companya de classe amb un ganivet a l'Hospitalet de Llobregat va avisar una setmana abans que tenia intenció de cometre aquest atac. Almenys això és el que asseguren alguns dels seus companys de classe al diari ABC.
Diuen que fins i tot tenia una llista de persones a qui volia atacar, que també hi havia un professor. Tot plegat és el que van dir alguns dels alumnes a la sortida del centre, però la Generalitat demana no fer-ne cas, almenys de moment, i deixar que avancin les investigacions. Ara per ara els Mossos intenten entendre què va portar el nen a cometre l'atac. Durant un canvi de classe va agafar un ganivet de cuina que portava a la motxilla i el va clavar lleugerament a l'espatlla del noi fins a 6 vegades. Va passar dilluns i les lesions de la víctima van ser lleus. De fet, ja va rebre l'alta després que l'atenguessin a l'Hospital Sant Joan de Déu.
I encara en plana de successos ha sortit detalls sobre el cas d'Álvaro Prieto, el jove de 18 anys, a qui van trobar mort en un tren de Sevilla. Doncs bé, el noi va estar gairebé dues hores voltant per l'estació abans de morir.
És el que revelen diversos informes de Renfe, als quals ha tingut accés al diari El Mundo, i que reconstrueixen els moviments del futbolista del Córdoba abans de morir electrocutat per agafar-se a la catenària al sostre d'un tren. També expliquen que el bitllet que Prieto assegurava que tenia el mòbil i que no podia ensenyar perquè no tenia bateria no era pel tren on volia pujar, sinó per un que ja havia perdut prèviament.
Sigui com sigui, la mort d'Álvaro Prieto ha generat molt rebombori els últims dies i és per això que la Federació de Dones Gitanes, amb estudis universitaris, portarà a la Fiscalia les acusacions i també les notícies falses i racistes que hi ha hagut els últims dies. Diversos comptes a xarxes socials propers a l'extrema dreta havien difós que Prieto havia mort assassinat per un grup de persones d'ètnia gitana, cosa que s'ha comprovat que és del tot falsa. 6:47, la rebaixa de la sanció al central del Madrid, Nacho, per l'entrada violenta a Porto, continua aixecant polseguera, no només pel criteri del comitè d'apel·lació, sinó perquè el seu vocal és molt aficionat del Madrid. De fet, n'és soci des de fa 24 anys, Pedrol.
Sí, es diu Luis Cazorla i durant els últims anys ha fet piulades discutibles per a una persona que ostenta un càrrec a apel·lació, un organisme amb influència directa que ha determinat que Nacho pugui jugar, per exemple, al Clàssic contra el Barça el dissabte 28 d'octubre. Recentment, Cazorla ha restringit els usuaris que poden veure les seves piulades, però entre les seves tuits, per exemple, n'hi ha altres exemples com "No te quiero contar lo madridista que soy" o "El Real Madrid me ha felicitado el cumpleaños, es un símbolo de señorío". A tot això, el digital Voz Populi publica que ACS, la constructora que presideix Florentino Pérez, s'ha presentat al concurs públic per ampliar i renovar l'estació de metro que hi ha al costat del Santiago Bernabéu. Habitualment, Florentino Pérez s'abstenia de lucrar-se amb els projectes urbanístics que tocaven a prop del Real Madrid, però aquesta vegada ha decidit presentar una oferta.
I Joan Josep Omelles espolsa la responsabilitat sobre el polèmic episodi amb el papa Francesc i el català. L'arquebisbe de Barcelona assegura que qui va enviar el text que va llegir el pontífex durant la benedicció de la Moreneta va ser precisament Montserrat i nega que el papa demanés fer-ho en català. En parlava ahir aquí al Món a RAC1.
Qui ho ha preparat, això? Això ho van preparar els monjos de Montserrat. I doncs ell ho va dir en castellà, evidentment, perquè jo entenc també que ell no sap parlar en castellà, en català, i no s'havia preparat.
L'abadia de Montserrat, per la seva banda, diu que si va enviar el text en castellà és per ordre directe del Vaticà. Sigui com sigui, Omella nega que tingui cap problema amb el català i, de fet, diu que si el papa va saludar l'audiència en aquesta llengua va ser gràcies a ell. Mentrestant, en política, Pere Aragonès serà demà al Senat a la comissió que el PP ha forçat en contra de l'amnistia. Serà l'únic president autonòmic, que no és dels populars, que participa en aquesta trobada a la cambra.
La portaveu del govern, Patricia Plaza, diu que Aragonès serà contundent en el seu discurs.
Ningú, ni el govern espanyol, ni cap partit estatal, ni cap president autonòmic defensarà millor l'amnistia que el propi president de la Generalitat davant la dreta reaccionària, que només pensa en Catalunya, que només se la posa a la boca per generar crispació.
Aquesta defensa de l'amnistia que farà Pere Aragonès obligarà el PP a canviar l'estratègia. El PSOE i la Moncloa, en canvi, fan com si sentissin ploure i no es plantegen ni participar-hi.
I un últim apunt, perquè el Ministeri de Consum inspeccionarà vídeos d'influencers penjats a les xarxes per detectar casos de publicitat enganyosa. Per exemple, quan un influencer fa promoció d'un producte sense dir que el que està fent és publicitat. Aquesta campanya d'inspecció també afectarà vídeos antics que encara circulen. Es fa la campanya a escala europea i també hi col·labora l'Agència Catalana del Consum. Deu minuts i les 7.
Baix Motor, concessionari oficial Seat i Cupra, t'ofereix aquest espai.
I a la resta dels esports, a banda de la vinculació entre el comitè d'apel·lació i el Real Madrid, avui Mundo Deportivo entrevista Víctor Roque, el futur davanter del Barça. El brasiler posa en dubte que pugui arribar al mercat d'hivern.
Sí, el futbolista de 18 anys diu que hi ha possibilitats reals que la seva arribada s'ajorni fins a l'estiu, però assegura que no es posarà les mans al cap, tot i que preferiria que el Barça el pogués inscriure aquest mes de gener.
Seria
molt bo poder arribar ara al gener. Seria bo per la meva adaptació, per començar bé la propera temporada, però si no pot ser, tindré el cap fred, el cap tranquil, i em prepararé de la millor manera aquí a l'Atlético Paranaense per arribar bé al Barça.
Preparar aquí de millor forma que no Atlético per llegar a la pròxima temporada bé en Barcelona.
Més coses, Leo Messi ha marcat 2 gols en la victòria de l'Argentina 0-2 contra el Perú en partit de classificació pel Mundial. I a l'Uruguai, també de matinada, Ronald Araujo ha jugat els 90 minuts en el 2-0 que ha marcat els uruguaians, en aquest cas contra el Brasil de Vinícius i també del futbolista del Girona Jan Couto. Tot això el dia que el Barça presenta el tancament econòmic de la temporada passada i el pressupost d'aquesta és a partir de les 11 del matí. I en bàsquet, el Barça continua invicte a l'Eurolliga i va guanyar de 9 punts a la pista del Partizan de Belgrat en un gran partit dels de Roger Gribau que van dominar de principi a final.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
6:52, fem una pausa i de seguida tornem.
La Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre, viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Sentir la brisa del mar, conocer nuevos rincones, la experiencia te enseña lo que quieres y lo que te gusta. Por eso los viajes del Imserso son experiencias para gente con experiencia. Inscríbete ya a los viajes del Imserso con Metravel, agencia autorizada. Llama al 902-200-400 o ve a tu tienda más cercana. Inicio de ventas el 26 de octubre. Metravel, déjate llevar.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Per què un preu sol no és suficient? Descobreix que rere cada Tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Rere un televisor OLED LG de 48 polzades de 999 euros tens el tecnoavantatge del finançament.
O el d'assegurança gratis?
Rere cada Tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Oferta vàlida fins al 26 d'octubre. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions a la botiga web o app.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 8, 42,
49 i 50, i els sols el 3 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC 1.
5 minuts i arribarem al punt de les 7. I a aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el piròman.
El veien pel poble, sempre discret. Assegut en una taula, demanava un cigaló i li agradava mirar el futbol els caps de setmana. Vivia amb la seva mare, una dona viuda i encantadora. Ningú no li coneixia parella i era estrany perquè en aquell poble tothom sabia el codi genètic de tothom a simple vista. De tant en tant s'hi bevia més del compte i era l'hora de les notícies, insultava el presentador i deia que ja n'hi havia prou, que n'estava fart, que un dia d'aquests, que tots els polítics són iguals, que se'ns pixen a sobre i diuen que plou. Després es calmava i tornava cap a casa. I aleshores, amb tota aquella ràbia dins, van començar els incendis a la comarca i quan tothom corria, ell no era prou hàbil per dissimular. Callava i demanava un altre cigaló. Els que sospitaven d'ell no deien res i sa mare, pobra dona, s'havia apuntat a classes d'informàtica i anava de bòlit. Dels primers incendis no en van trobar cap culpable, però un dia duia tanta frustració a dins que en encendre el primer misto a dins de casa es va calmar. L'hipnotitzava el foc i una flama va fer saltar cap a l'altra flama i tot i que els bombers van arribar a temps va convertir aquella ràbia d'un pobre home en cendra.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
Hoy es el Día Mundial de la Menopausia y se conmemora porque sigue siendo un tabú, un estigma para muchas mujeres que la viven como una maldición. La película 50 primaveras habla de los sofocos, los sudores, los cambios físicos, los de humor, el insomnio, pero también de la invisibilidad, de la exclusión social y laboral, porque ya no eres objeto de deseo a través de la historia de una mujer separada, una madre de dos hijas ya adultas, que acaba de perder su trabajo y afronta la revolución hormonal y vital que supone la menopausia. Y lo hace con un tono de comedia, vitalista, con momentos cómicos brillantes y con otros emotivos. Su director y guionista, Blandine Lenoir, propone la sororidad como método para enfrentarse al paso del tiempo y a la exclusión. Es combativa y apunta claramente a la discriminación de género. E insisto, es divertida. 50 primaveras te sorprenderá y está en Filmin.
6:58, anem amb el diàling.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, Adrià. Comencem recuperant un tall del Matina Codina de RAC 105 que fa uns dies van demanar al seu becari què ha après sobre l'emissora on fa les pràctiques.
Què he après avui? Sí. Avui he après com funciona el programari de RAC 1.
¿Cómo?
De RAC 1. Que no és fàcil.
De RAC 105.
De RAC 105.
Sí, ara, ara.
La teva música.
RAC 1.
I el Marc Segués ens va sorprendre ahir posant un punt de francès a les notícies.
El grup ha signat un acord amb la cadena francesa de supermercats, Renfrew. Es vendran a les 350 botigues que té la cadena arreu de França. Ho llegim a l'Expansió.
Très bien.
Oh, très bien.
Que tu parles français?
Un peu.
Sauf les aveugles, bien entendu.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.